L'actual alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha fitxat per la seva llista electoral el secretari municipal. L'oposició s'hi ha girat ja en contra i el mateix secretari ha dit que deix les seves funcions. És el titular del cap de setmana del 11 i 12 de març. Benvinguts a l'informatiu Conca de Barberà.
Informatiu Conca de Barberà, amb Josep Morató i Gerard Bosch.
En renou polític a l'Ajuntament de Montblanc pel fitxatge per Montblanc Progressa de l'alcalde Josep Andreu, del secretari actualment de l'Ajuntament, Marià Gomis, fill de l'exalcalde Josep Gomis, i que seria el número 2 d'aquesta llista electoral.
El mateix dia en què Pep Andreu anunciava el número 2 i el número 3, Esquerra Republicana demanava la dimissió del secretari. També ho feia Junts per Montblanc, que s'assumava a la denúncia.
I aquest mateix divendres, el secretari municipal anunciat que deixarà les seves funcions temporalment.
Us comunico que a partir de la setmana que ve deixaré de prestar les funcions de secretari a l'Ajuntament de Montblanc.
L'oposició el que reclamava és que no pot impartir amb imparcialitat les seves funcions, tenint en compte la seva futura vinculació en una llista electoral. Parlarem d'aquest afer, però també tenim altres titulars en la crònica política de la setmana marcada per un malaurat adeu, el de l'exalcalde de Santa Coloma de Queralt i president del Consell Comarcal.
Per la mort de Magí Trullols, que va morir el passat dissabte.
Junts per l'Espluga de Francolí, també en aquesta campanya electoral, la prèvia que està preparant, organitzarà trobades amb la ciutadania durant el mes de març.
El grup ha anunciat aquesta gira precampanya per les zones i barris del municipi per conèixer les idees i projectes que proposen els veïns i veïnes.
I les veïnes i veïns de l'illa, Montblanc, es queixen que encara no han cobrat ni un sol euro de les indemnitzacions per les esquerdes.
A finals de l'any passat, els veïns afectats van acceptar les valoracions fetes pel Col·legi d'Arquitectes, que sumaven més de 600.000 euros, però a dia d'avui encara no han rebut ni un euro.
No sabem quan rebrem els diners. El cost de les obres cada vegada puja, perquè, clar, puja el material, puja la mà d'obra, puja tot.
Hi ha l'Espluga de Francolí, pla de mobilitat aprovat i que n'hem conegut més detalls aquesta setmana.
Ja es disposa de l'estudi de mobilitat urbana sostenible, com vam conèixer fa unes setmanes, però ara es fixa que hi ha més d'una vintena de propostes orientades a afavorir la mobilitat dels vianants i equilibrar l'oferta d'aparcament del municipi.
I l'Ajuntament de l'Espluga, que també ha ampliat la seva borsa d'habitatges.
Així és, i és que en un parell de mesos una nova família ocuparà l'habitatge del carrer Templaris número 7.
Per tant, aquest seria el segon habitatge que a dia d'avui l'Espluga de Francolí tindria ja de lloguer social i, per tant, assumint el primer que ja teníem al carrer de les Parres. I...
Mentrestant, a l'àrea d'emergència dels contenidors a l'Espluga de Francolí, davant de la deixalleria, s'hi han instal·lat càmeres de seguretat.
Juntament amb altres municipis de la comarca, el Consell Comarcal de la Conca ha instal·lat aquestes càmeres per detectar infraccions en les àrees d'emergència.
I Senan, que ha finalitzat l'ampliació del seu cementiri i la millora del local social.
Aquest dijous, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, va visitar el municipi per fer balanç de totes aquestes obres.
I ho explicarem en una setmana que deixem enrere, marcada per el 8M i les reivindicacions feministes. A la Conca de Barberà es va commemorar ja des de diumenge amb unes primeres activitats, però també durant tota la setmana amb concentracions, lectures de manifestos, i nosaltres hem posat la lupa en els casos de violència masclista que augmenten a la nostra comarca durant el 2022, Laia Molné.
Durant el 2022 s'han comptabilitzat un total de 16 casos de violència masclista detectats i tractats des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Conca de Barberà, i durant el 2021 en van ser 8 casos.
També explicarem que Montblanc ha aprovat el seu pla d'igualtat. D'altra banda, també quedant-nos a Montblanc, però en cultura, coneixem ja els noms dels grups musicals que actuaran durant la Setmana Medieval.
Smoking Souls i Caótico seran els principals grups d'aquesta nova edició que se celebrarà el 22 d'abril al Pavelló Montblanquí.
I avui també parlarem d'Ariadna Margalef. Per què?
Perquè exposa a la 19a Mostra d'Art Jove de la Conca de Barberà. Sabrem quines obres exposa.
Doncs aquests són els nostres principals titulars. Tot això és el que explicarem en els pròxims minuts aquí a la sintonia de l'Espluga FM Ràdio.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Informatiu Conca de Barberà, que aquest cap de setmana obrim amb la crònica política marcada des de Montblanc amb una polèmica per al fitxatge del número 2 de la llista de Montblanc Progressa, que és la candidatura de l'actual alcalde, Josep Andreu. De fet, aquest dijous, Josep Andreu ha presentat les dues persones que l'acompanyaran en el número 2 i 3 de Montblanc Progressa. El primer d'ells és Marià Gomis, que és l'actual secretari municipal, i la número 3 és Anna Lafebre, anteriorment vinculada amb l'Assemblea Nacional Catalana. En qualsevol cas, ara explicarem aquestes incorporacions, però, Pep, tot el moviment, tot l'enrenou s'ha provocat per el primer dels fitxatges, per aquest número 2, Marià Gomis.
Així és, també és fill de l'exalcalde Josep Gomis, i doncs que ha creat polèmica amb altres grups municipals per la seva implicació actual a l'Ajuntament. Gomis, per la seva part, ha explicat que deixaria doncs el càrrec de secretari en cas de ser elegit regidor i que durant la campanya doncs agafaria uns dies de vacances per no interferir amb la seva feina. Això és el que va explicar el dia de la seva presentació.
Això va ser dijous, quan va explicar justament doncs aquest període en el qual s'apartaria mitjançant vacances o dies festius, però ràpidament des d'Esquerra Republicana, a través d'un comunicat a les xarxes socials i més tard Junts per Montblanc, van criticar el fitxatge de Gomis per aquesta llista de Montblanc Progressa, perquè es tracta del secretari municipal i, per tant, a partir d'aquesta vinculació, diuen, no podria garantir actuar amb imparcialitat dins de les seves funcions a l'Ajuntament.
En un comunicat asseguren que el secretari és el màxim doncs, jurídic de l'acció d'un ajuntament i també de la imparcialitat del procés electoral, consideren que no és ètic ni correcte ni tampoc transparent que el secretari continuï exercint del càrrec després d'haver-se fet públic que es presentarà a les eleccions municipals.
Doncs bé, tot plegat va ser dijous i l'endemà, ja divendres, el mateix Marià Gomis feia aquest comunicat. L'escoltem.
Deixaria temporalment les meves funcions de secretaria en el mateix moment en què s'iniciés la campanya electoral. Vist que, pel que sembla, aquesta s'ha avançat, cosa que jo no tenia previst, però siguent fidel al compromís que vaig adquirir i per preservar, sobretot, la institució a la que represento i la meva professionalitat i honorabilitat, us comunico que a partir de la setmana que ve deixaré de prestar les funcions de secretari a l'Ajuntament de Montblanc.
Doncs així és com ho feia evident, i també l'Ajuntament de Montblanc, a través d'un comunicat, deia el mateix, i davant l'amenaça d'un ple extraordinari que volia convocar Junts per Montblanc i volia convèncer també Esquerra per fer un ple demanant la dimissió de l'actual secretari. De moment, el que ha anunciat Marià és que el que farà és deixar les seves funcions temporalment i les designarà a un altre treballador de l'Ajuntament mentre doncs, duri tot aquest procés. En qualsevol cas, aquesta és la polèmica, veurem com evoluciona perquè, doncs, com dèiem, l'oposició el que demanava era la dimissió de l'actual secretari que, doncs, de moment, el que sabem és que s'apartarà temporalment mentre duri tot el procés electoral. En qualsevol cas, expliquem aquests fitxatges, són dos, Marià Gomis que, com a número 2 i la Anna Lafebre com a número 3. Què hi va dir Josep Andreu pel que fa a la incorporació d'aquestes dues persones? Com les va justificar?
Així és, per donar aire fresc, tot i que deixa fora dels primers números Francesc Benet, actual primer tinent d'alcalde i durant molts anys número 2 d'Andreu. L'alcalde assegura doncs, que els compromisos professionals han sigut incompatibles amb la decisió política.
Doncs bé, el que també podem explicar és que Anna Lafebre, que serà la número 3, va estar molt temps implicada en el procés independentista, va ser coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca i també membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea, però per primera vegada ara ocuparà una llista, un lloc en una llista electoral que encara no s'ha definit del tot. Aquesta candidatura de Montblanc Progressa, falta saber la resta de números i posicions que adoptin tant els actuals regidors com possibles noves incorporacions, però de moment el que expliquen és que ho explicaran més endavant. La qüestió, doncs, és que coneixem aquests tres primers noms, Josep Andreu, Marià Gomis i Anna Lafebre, i amb la polèmica que s'ha derivat de tot plegat. I sense abandonar la crònica política, aquesta setmana tenim notícia trista per la mort de qui va ser president del Consell Comarcal els dos primers anys de l'actual mandat, entre el 2019 i 2021, i també exalcalde de Santa Coloma de Caralt, Magí Trullols. Trull va morir dissabte passat de forma sobtada.
Trullols, entre d'altres, havia estat alcalde de Santa Coloma de Caralt des del 2015 al 2019, sota les cicles del grup polític de la Federació d'Independents de Catalunya, la FIC. Durant aquests mateixos anys també havia estat conseller comarcal i responsable de l'àrea de benestar social. Actualment continuava sent regidor consistori del municipi de la Baixa Segarra. Trullols va arribar a la presidència del Consell Comarcal el 2019 gràcies a un pacte de la FIC amb Esquerra Republicana per partir-se el mandat. Al capdavant de l'ens supramunicipal, Trullols va haver d'afrontar una etapa marcada per la riuada del Francolí o l'esclat de la pandèmia. El 2021 va cedir el càrrec a Carme Pallàs, actual presidenta d'aquest organisme en representació d'Esquerra. Entre altres implicacions en la vida social i cultural de la comarca, Trullols també era tresorer dels Amics de Sant Magí de la Brufaganya.
I l'Ajuntament de Santa Coloma de Caralt va ser el primer organisme en lamentar la mort de qui havia estat alcalde del municipi, però les mostres de condolència a la família van arribar des de diverses institucions, com per exemple el mateix Consell Comarcal i altres càrrecs electes de la comarca que van reaccionar a la tràgica notícia de la mort de Magí Trullols. Seguirem amb altres qüestions de política ara per explicar que Junts per l'Espluga de Francolí en les pròximes setmanes, de fet durant tot aquest mes de març, prepara trobades amb la ciutadania.
Així és, inicia una gira de precampanya per les zones i barris del municipi per conèixer les idees i projectes que proposen els veïns i veïnes. Unes convocatòries obertes a tota la ciutadania sense reserva prèvia. Una fórmula que ja es va utilitzar l'any 2019 i amb la qual el grup municipal vol apostar per treballar al costat de la gent amb la finalitat de recollir-ne demandes, contactar també per treballar qüestions de forma conjunta i debatre sobre què es vol fer a l'Espluga de Francolí.
I tornem cap a Montblanc, en concret a la pedania de l'Illa. Doncs ens n'anem cap a l'Illa perquè els veïns continuen sense cobrar les indemnitzacions per les esquerdes. Lamenten que, després de mesos que es confirmés que les indemnitzacions rondarien els 600.000 euros en total, encara no han rebut ni un sol euro d'aquestes ajudes per fer front a les esquerdes que van causar les mateixes obres de la 27 a Montblanc. Josep Ardila, des de Ràdio Montblanc i TAC 12, com ha anat tot plegat?
Els veïns de l'Illa reclamen que se'ls pagui el més aviat possible les indemnitzacions per reparar les cases esquerdades a causa de les obres de l'autovia A27. A finals d'any, els veïns afectats van acceptar les valoracions fetes pel Col·legi d'Arquitectes, que sumaven més de 600.000 euros en total. En base a aquests informes, el Ministeri de Transports es va comprometre a pagar les obres. Però els veïns no tenen data per cobrar i es queixen que cada dia que passa és un dia que perden.
No sabem quan rebrem els diners. El cost de les obres cada vegada puja, perquè clar, puja el material, puja la mà d'obra, puja tot. El cost ja està fixat en uns diners. Com s'apaguin aquests diners, no tindrem prou diners per arreglar-ho, perquè el cost de les obres serà més car. Com més temps passem, les coses més s'apugen.
Hi ha veïns que han avançat els diners per poder començar ja les obres, però no tots s'ho poden permetre. Asseguren que neguiteja molt conviure cada dia amb les esquerdes que afecten les seves cases.
No sabem res, sabem simplement això, que han acceptat les valoracions com les van dir, que l'abogat envia tots els papers, però aquí estem, en aquest impàs, esperant. Esperant i veient com tot s'apuja i com passen dies, com arribes a casa i veus aquelles esquerdes que molesten molt i com més les mires més les veus, però és que les tens allà. I no podem fer res. Esperar. Res més que esperar.
L'Ajuntament de Montblanc ha anunciat que pressionarà el Ministeri perquè faci efectiu el pagament de les indemnitzacions. Demanaran una reunió a Madrid per accelerar el tràmit.
En principi jo vaig estar parlant amb el director d'aquí a la província de Tarragona i em va dir que això aquí ja estava cursat, que està en mans de la Direcció General de Construcció i vam quedar que ell miraria a veure que si hi havia plaços ja i si no ja li vaig dir doncs, que demanaria un dia per anar a Madrid per tractar aquest tema, però jo crec que és més que de justícia el que aquest tema de les esquerdes que ja fa dos anys potser que es van crear.
L'Ajuntament de Montblanc també va aprovar al ple del mes de gener bonificar l'impost d'obres per facilitar els treballs a les cases afectades, que són gairebé un centenar.
I a l'Espluga de Francolí s'ha aprovat el Pla de Mobilitat Sostenible, que ha de millorar el trànsit rodat al municipi, però no només, sinó també prioritzar la mobilitat dels vianants i d'altres formes de transport. Es tracta d'una vintena de propostes que es recullen en aquest document.
Sí, una de les principals apostes del pla es basa a millorar la mobilitat de vianants en l'eix Lluís Carulla i Travessera de Poblet, amb una reducció de la velocitat i la possible conversió en zona de vianants. Seguint aquesta línia, una altra de les accions destacades és la de treballar amb l'ordenació dels sentits de circulació, on es proposa un pla de sentits únics per poder oferir més espai als mitjans no motoritzats, a peu i en bicicleta. També es vol implementar miralls en una sèrie de cruïlles amb visibilitat reduïda. Tanmateix, es preveu eliminar la zona blava i establir una nova zona de rotació d'horari comercial regulat amb un disc horari de dia i, doncs, aparcament veïnal durant la nit. També se suggereix senyalitzar els espais d'aparcament i la creació d'aquest, doncs, de nous aparcaments per vehicles. També s'estudia la creació d'un camí escolar segur per pacificar les entrades de les escoles i per restringir la circulació de vehicles motoritzats en horari escolar. Una altra de les propostes és la instal·lació de punts verds d'aparcament de bicicletes i patinets als antics contenidors soterrats.
I d'altra banda, aquesta setmana, també a l'Espluga de Francolí, s'ha presentat la reforma de l'habitatge al carrer Templaris. Es tracta del segon pis de lloguer social que pot oferir l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. És el número 7A d'aquest carrer Templaris i en els pròxims mesos ja hi hauria d'entrar a viure-hi alguna família. Abans, però, també caldrà modificar la borsa de lloguer social.
Sí, en concret es roman ara a l'espera de l'actualització de la borsa d'habitatge, doncs, per cercar una nova família. Concretament es tracta d'un dúplex de 58 metres quadrats al qual se li ha afegit un lavabo a la planta baixa per legalitzar-lo en consonància amb la normativa actual. El pis està pensat per un màxim de 3 persones i inclou una cuina menjador, 2 lavabos i 2 habitacions. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, detalla bé les actuacions que s'han fet a aquest nou habitatge.
A dia d'avui, doncs, ja hem acabat les obres i ara estem en predisposició de quan tinguem ja l'ordenança modificada de lloguer del que reguleu lloguer social dels habitatges municipals, doncs posar-ho a disposició a la gent, doncs, que entri a la borsa. Per tant, aquest seria el segon habitatge que a dia d'avui l'Espluga de Francolí tindria ja de lloguer social i, per tant, assume en el primer que ja teníem al carrer de les Parres. I...
Doncs aquest primer que explicàvem fa unes setmanes en el qual ja s'hi habita, ja ha entrat a viure el primer usuari.
Així és. Ara, però, per poder buscar, doncs, una nova família, primer serà necessari reactivar aquesta nova borsa d'habitatge que, doncs, es troba actualment buida. Això es deu al fet que les bases obligaven a comptar amb un empadronament del municipi de mínim de 5 anys. Ara aquestes s'han modificat. I segons les fases d'exposició pública d'aquesta borsa i la licitació del nou procés de selecció, s'espera que el pis aculli una nova família a partir del mes de juny.
El que ja és un fet és la instal·lació de càmeres de videovigilància a la deixalleria de l'Espluga de Francolí, no només en aquest municipi, sinó també altres de la comarca que utilitzen el sistema de recollida porta a porta. Aquestes càmeres, Laia Molnel, que fan és vigilar les àrees d'emergència dels contenidors tradicionals que encara queden als municipis.
L'Espluga de Francolí, juntament amb altres municipis de la comarca, ja compten amb càmeres de seguretat per detectar infraccions en l'àrea d'emergència de contenidors situada, en aquest cas, a la deixalleria. Aquesta és una acció similar a la que es va dur a terme a Montblanc l'any 2022 com a prova pilot i amb la qual es vol evitar el mal ús d'aquestes zones des de la creació del servei porta a porta. Després de l'èxit d'aquesta primera prova pilot, el Consell Comarcal ha decidit instal·lar càmeres a la resta de municipis que utilitzen el servei porta a porta i que tenen deixalleria, una inversió amb un cost de 30.000 euros. Aquest pas va acompanyat d'un canvi de les ordenances municipals per tal de poder sancionar els infractors. A part de l'Espluga de Francolí, també afecta Santa Coloma de Caral, Sarral, Vilaverd i Montblanc, on ja s'han instal·lat les càmeres, i Barberà de la Conca i Vimbodí i Poblet, on s'instal·laran pròximament.
Doncs bé, aquest petit recorregut que ara fèiem per la Conca de Barberà a través de la instal·lació d'aquestes càmeres, i afegim una altra població, en aquest cas és Senan, i ho fem per parlar d'una altra qüestió. És que ja han acabat l'ampliació del cementiri municipal i també la millora del local social, i justament aquesta mateixa setmana la presidenta de la Diputació de Tarragona ha visitat aquestes obres que doncs han finançat parcialment des d'aquest ens supramunicipal.
Entre les actuacions dels últims mesos destaca el condicionament i ampliació del cementiri municipal, on s'ha instal·lat un sistema d'il·luminació i rec alimentat amb energia solar fotovoltaica, la millora del local social de Senan, on, a més del servei de bar, es preveu habilitar un espai per la venda de productes alimentaris i també de primera necessitat. També s'ha creat doncs l'habilitació d'un habitatge unifamiliar d'ús social o l'equipament immobiliari de l'antiga abadia, rehabilitada com a espai multifuncional i espai d'allotjament d'empreses.
Tot plegat ha suposat una inversió de més de 300.000 euros a càrrec de la Diputació, que s'han fet de forma esglaonada des del 2019. A més, també ha permès que el municipi pugui començar a treballar en la neteja de les zones de bosc municipals i en la inclusió d'un ramat que, a través de pasturatge, elimini la vegetació i previngui incendis. D'altra banda, Conesa, Forès, Llorac, Passanant i Belltall, Les Piles, Santa Coloma de Queralt, Sarral i Savallà del Comtat tenen, una miqueta més a prop, l'arribada de l'aigua de l'Ebre en una tramitació que està sent llarga però que va avançant.
Aquest dilluns es va aprovar el projecte referent a la primera fase, que consisteix en la portada d'aigua des del municipi de Sarral fins al municipi de Forès, la construcció d'un dipòsit regulador comarcal que s'aprovarà en un projecte a banda i la connexió de servei als dipòsits dels dos municipis. Doncs és el que ha fet que aquest dilluns el ple del Consell Comarcal pogués aprovar ja de manera definitiva aquesta primera fase. La seva execució ascendeix a un import de prop de 5 milions d'euros i la licitació de les obres s'espera que es pugui fer durant aquest 2023.
La lluita feminista ha omplert carrers aquesta setmana, coincidint amb el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones. A la Conca de Barberà s'ha commemorat amb diverses iniciatives, des de taules rodones, concentracions i lectura de manifestos, però el que volem fer d'entrada abans d'explicar tots aquests actes és explicar una situació no pas bona pel que fa a la violència masclista, i és que els casos a la nostra comarca de violència dels homes contra les dones s'han duplicat en l'anterior any. Ens ho expliquem aquesta crònica, la Laia Molné.
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones, SIAT, de la Conca de Barberà, ha tancat el 2022 amb 16 casos de violència de gènere detectats i tractats. Això és el doble de les xifres del 2021, que es tancava amb 8 casos. Tot i l'alarma, les tècniques del servei expliquen que no és un nombre molt elevat, tal com explica Laura Anglès, tècnica del servei coordinadora del SIAT.
En la comarca, el 2021, vàrem atendre 8 situacions de violència de gènere i aquest 2022 són 16. Pel nombre de població que som, la veritat és que no és una proporció de casos molt exagerada o molt important.
En total, al llarg de l'any anterior es van atendre quasi 120 dones i 4 homes relacionats amb els casos d'algunes d'aquestes dones, pel que fa al Servei d'Informació i Atenció a les Dones. També 53 d'aquestes demandants eren noves usuàries del servei i al llarg de l'any es van fer més de 300 entrevistes entre la treballadora social, la psicòloga i l'advocada per tractar aquests casos. La majoria d'ateses provenien de ciutats més grans de la comarca com Montblanc, l'Espluga de Francolí o Santa Coloma de Queralt.
Doncs va, ara sí, repassem com s'ha celebrat a la nostra comarca aquest dia, el 8 de març, el Dia de les Dones.
No tiene manos para curar heridas. para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma ni tiene oídos para abrazar palabras.
Ja des de diumenge passat, les associacions feministes de la Conca de Barberà van encetar tota aquesta programació reivindicativa i per generar consciència al voltant d'aquest 8 de març. El primer dels actes va ser a l'Espluga de Francolí, com dèiem diumenge passat.
Amb un acte previ a la data oficial. Nassolera, Orgull Espluguí, Concaires, Ateneu, L'Ampel i l'Associació Feminista de Blancafort van protagonitzar aquesta trobada al Jardí dels Francolins. La part principal de la jornada va girar entorn de la taula rodona que es va celebrar amb tres dones implicades a la cultura popular de la comarca, com són Laia Pere, com a primera bastonera de Montblanc, Teresa Bordell, com a gegantera de la Vila Ducal, i Anna Andreu, com a presidenta dels bastoners de l'Espluga de Francolí. També hi van participar doncs, una vintena de persones. L'acte es va finalitzar amb l'actuació de la cantautora Itza Goroka i la música de la DJ Merchandising.
Això va ser de diumenge, mentrestant dimecres, que era pròpiament el dia 8 de març, la seu del Consell Comarcal de la Conca, a Montblanc, va acollir l'acte central de commemoració d'aquest Dia Internacional de les Dones, amb la lectura del manifest de la comarca, més també de música en directe, i al mateix vespre, a les 7, a l'Ajuntament, al mateix municipi de Montblanc, acollia també una concentració del 8 de març. Ens quedem parlant de l'Ajuntament de Montblanc perquè, coincidint amb aquesta setmana, ha presentat el seu Pla Local d'Igualtat. Recull una cinquantena d'accions a desenvolupar fins al 2027 en aquesta matèria i d'alguna manera recull el treball iniciat ja el 2019 quan es va crear la Regidoria d'Igualtat i també la figura de la Tècnica d'Igualtat. Centrem-nos en aquestes accions, Pep, bàsicament a què volen atacar?
El Pla Local d'Igualtat inclou 53 accions a desenvolupar durant els propers anys. D'aquestes 29 doncs ja s'inclouen en el distintiu d'igualtat que té l'Ajuntament des del 2019. La resta són noves accions que s'hauran de desenvolupar fins al 2027. Destaca, per exemple, la creació d'una taula de transversalitat on participin diverses persones i entitats per analitzar de manera habitual les qüestions en matèria d'igualtat de la vila. El pla també preveu que el pressupost doncs, municipal compti amb una partida destinada a temes d'igualtat, un compromís ja adquirit des del 2019.
I escoltem a la regidora d'Igualtat de Montblanc, Núria Besora, que valorava la feina feta ja els darrers anys.
Nosaltres estem contents d'haver fet aquest treball, un treball doncs, que ha estat intens des de que es va iniciar i doncs, que aquests 4 anys anirem anant desenvolupant. Amb algunes accions sí que és cert que com que nosaltres tenim compartit el tema d'assistència social amb el Consell Comarcal, doncs que ja van relacionades i algunes d'elles, doncs, tot i que estiguin dintre d'aquest pla d'igualtat, doncs ja les tenim en marxa, no?
Estos hemisferios es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad, llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza. Antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara. Por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos, toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin.
L'Espluga FM Ràdio, la teva referència informativa.
I abarquem la qüestió relacionada amb el 8 de març. Seguim amb altres notícies, ara ja en un format més breu, per explicar que aquesta setmana els bombers de Montblanc han iniciat la primera de les 4 xerrades que han programat els cossos d'emergència a la Conca de Barberà amb l'objectiu de millorar la coordinació entre els diferents actors i també donar un major servei i millor a la ciutadania.
La sessió va constar d'una formació d'una hora on bombers va exposar les necessitats d'organització en cas d'emergència. Durant la segona part es va debatre sobre la col·laboració entre els diversos serveis. La jornada es repetirà 3 vegades més durant el mes de març amb més treballadors d'emergències de la comarca. Entre ells s'hi poden trobar Mossos d'Esquadra, policies locals, també agents rurals, Protecció Civil, ADFs, l'EPAF de Montblanc i bombers voluntaris de la Conca de Barberà.
I també per explicar que aquest divendres a Montblanc hi ha hagut un petit incident vinculat a l'episodi de fortes ratxes de vent. Els bombers han hagut d'actuar a la capital de la Conca de Barberà perquè la força del vent s'ha endut una xapa d'una nau industrial.
Així ha estat. A la Conca de Barberà, també els municipis de l'Espluga i Montblanc, estaven en aquest nivell d'alerta i també pel fort vent, però també pel risc d'incendi, on aquest també mateix divendres els bombers han hagut de treballar en un incendi a Conesa que ha cremat 7.000 metres quadrats. En tot cas, les dues coses han estat en surs i també vigilar pel cap de setmana, veia que es preveu també fort vent.
I això ha fet activar també un nivell superior pel que fa al risc d'incendi a bona part del país. I ara temps ja per la cultura.
Ja sé que no puc volar més alt. Acabe d'acceptar la meua condició. Com més amunt...
Són els Smoking Souls, els escoltem avui a l'informatiu Conca de Barberà i aviat a Montblanc.
Si el cel li pertany al vent violent, tenia un gran discurs que s'ha quedat per dir. I sé que quan vos veig tinc ganes d'aplaudir.
La música dels Smoking Souls posaran les notes i l'energia a les nits malignes, que és el plat musical de la Setmana Medieval de Montblanc.
I és que Montblanc continua preparant els actes d'aquesta Setmana Medieval. Ja han presentat aquest cartell per una nova edició que se celebrarà el 22 d'abril amb Smoking Souls i Caótico com a protagonistes, a més dels DJs PD Petting i del montblanquí DJ Hidromiel. Enguany, les entrades també anticipades es podran comprar a partir del dia 13 de març a la web de la Setmana Medieval, així ho ha anunciat l'associació aquest mateix divendres. Per tot plegat, doncs, anem coneixent aquests actes de la 36a edició de la Setmana Medieval de Montblanc.
No vull guanyar la guerra, vull cuidar els meus i escoltar les seues veus baix la lluna plena. Ja tinc els peus a terra.
I amb la música dels Smoking Souls, que atreuen principalment públic jove, els volem parlar de la Mostra d'Arts Jove de la Conca de Barberà en una nova edició. És ja la 19a que programa l'Oficina Jove de la Conca de Barberà en el que vol ser un aparador per als joves artistes de la nostra comarca. Enguany ha obert portes aquest mateix divendres al Museu Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc.
La mostra exposa enguany l'obra de la montblanquina Ariadna Margalef. L'Ariadna combina una sèrie de treballs de pintura en diferents suports inspirats en la seva quotidianitat, tant de situacions o objectes que l'envolten com del seu propi cos o el de persones properes a ella. Ella ha estudiat a l'Escola Massana de Barcelona i actualment està cursant els estudis d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. Margalef explicava que es podran veure els visitants en l'exposició.
Doncs sí, l'escoltem en aquest reportatge. És ella mateixa qui ens explica la seva obra, l'oportunitat que mereix amb aquesta mostra d'art jove, un reportatge de TAC12.
Em dic Ariadna Margalef, soc d'aquí Montblanc, tinc 22 anys i ara farà 5 anys que vaig fer un cicle de pintura mural a Barcelona, a la Massana, i, bueno, i ara estic fent Història de l'Art a la UB. Aquí jo et diria que la mostra aquesta resumeix una mica els meus primers contactes amb la pintura. Al passar per aquest cicle de pintura mural, el que sí que m'ha donat és molta llibertat en el que respecta a la investigació amb la pintura, moltes tècniques diferents, molts materials diferents, i crec que això es veu bastant reflectit en les obres que hi ha aquí, que totes tenen una factura bastant diferent. Sobretot treballo amb pintura a l'oli i acrílic, però també doncs, hi ha algunes que estan treballades amb spray, amb ceres de colors, i algun dibuix també, per això no, d'experimentar una mica amb tots els materials. A veure, és que ara mateix no ho sé, però també me n'adono que aquest camí ha de ser frustrant i complicat. Per això, igual que amb la pintura investigo, doncs també m'he posat a fer història de l'art per tocar l'art des d'un altre punt de vista també i des d'una altra manera. No? Sembla superimportant, jo estic molt agraïda, perquè bueno, al final jo només començo a involucrar-me amb aquests temes i que se't doni un espai on pots posar el que tu vulguis. A més m'han donat molta llibertat i m'ho han posat molt fàcil. I jo què sé, doncs després d'aquesta mostra també se'n va al Vendrell i se'n va a Tarragona. Allà a Tarragona és una, És a dir, serà una exposició col·lectiva amb altres artistes de la província. I això ja no només et dona visibilitat, sinó que també et dona un espai on tindrà una convivència amb altres persones que estan potser en moments similars o no, això ja ens ho trobarem, no? Però crec que és com a mínim enriquidor també.
I dissabte passat, la sala Àcrata va canviar oficialment d'ubicació, traslladant la seva seu a l'avinguda de la Conca 35 de Sarral. El que hem de fer per explicar la inauguració d'aquest nou local és també explicar què és aquesta sala.
És un espai per poder fer diverses disciplines artístiques alhora. També s'ha afegit un taller de ceràmica amb el professional Albert Soler, que s'assume a l'espai de circ a càrrec d'Ariadna Juncosa. La reobertura es va dur a terme amb una inauguració amb centenars d'assistents.
Doncs amb tot això que ens endinsem en una crònica esportiva avui, però amb un clar caràcter social. Diumenge passat, l'Espluga de Francolí va acollir el cross escolar per als carrers del municipi, a l'entorn a l'organització del Casal, on hi van córrer 150 nens i nenes.
Alumnes de les escoles i instituts de la Conca es van reunir a l'Espluga per córrer aquesta nova edició. El cross es va iniciar davant de l'escola Badruna amb un circuit d'asfalt.
Doncs sí, també podem explicar que la tercera edició del cicle d'activitats esportives de l'Espluga de Francolí començarà el 19 de març i fins al 21 de maig programarà 4 activitats.
En concret, hi haurà marxes nòrdiques i gimcames familiars, unes activitats que s'iniciaran a 2:15 del matí, sent el punt de trobada al Drac Actiu, activitats gratuïtes per tots els habitants de l'Espluga de Francolí.
Més informació a fmr.cat, on també expliquem que la cursa de muntanya i la caminada popular de Santa Coloma de Canal es celebrarà aquest any amb 15 edicions ja a l'esquena, serà el 23 d'abril, coincidint amb Sant Jordi.
La data triada enguany, com bé dius, és Sant Jordi i des de l'organització esperen arribar als 600 participants com edicions anteriors. Enguany hi haurà tant la cursa llarga com la curta. Així també, doncs, animant a tots els participants.
Estem parlant de 17 quilòmetres i 8 quilòmetres. També més informació al portal web de l'emissora. Amb tot això, arribem al final d'aquest informatiu Conca de Barberà. Com sempre, abans de tancar, el que fem és el resum dels titulars més destacats. En renou polític aquesta setmana a Montblanc pel fitxatge com a número 2 de l'actual secretari de Montblanc, que s'incorpora a la llista electoral de Josep Andreu, l'actual alcalde.
Ell és Marià Gomis, fill de l'exalcalde Josep Gomis, i ha creat polèmica amb altres grups municipals per la seva implicació actual a l'Ajuntament, ja que consideren Esquerra Republicana i Junts per Montblanc que no és compatible les dues funcions com a secretari i també com per presentar-se a les eleccions municipals.
En demanaven la seva dimissió això dijous quan es va presentar, i ja aquest divendres Marià Gomis anunciava que deixaria les seves funcions temporalment.
Us comunico que a partir de la setmana que ve deixaré de prestar les funcions de secretari a l'Ajuntament de Montblanc.
Setmana políticament també marcada per la mort de Magí Trullols Trull, qui va ser alcalde de Santa Coloma de Queralt i president del Consell Comarcal.
El qui havia estat president del Consell Comarcal entre el 2019 i el 2021 i també exalcalde de Santa Coloma de Queralt des del 2015 al 2019 va morir el passat dissabte en una mort sobtada.
Enne Conca.
4 minuts per estar al dia.
I els veïns de l'illa continuen sense cobrar les indemnitzacions per les esquerdes.
Encara no tenen data per cobrar i es queixen que cada dia que passa és un dia que perden.
No sabem quan rebrem els diners. El cost de les obres cada vegada puja, perquè clar, puja el material, puja la mà d'obra, puja tot.
Així ho deia l'alcaldessa pedània de l'illa, Glòria Rovira, que es queixa d'això precisament, que ja fa molts mesos que estan pendents i que encara no han pogut efectuar aquestes obres si el que volen és esperar a cobrar l'import i també tenint en compte la inflació. A l'Espluga de Francolí, l'Ajuntament, que ja ha aprovat el pla de mobilitat, una vintena de propostes per canviar el model de circulació del municipi.
Entre elles, pacificar l'entorn de l'eix Lluís Cruïlla i Travessera de Poblet, també l'ordenació dels sentits de circulació o eliminar la zona blava i establir una nova zona de rotació horària comercial.
I també a l'Espluga, que s'ha ampliat la borsa de lloguer social amb un nou habitatge, ara aquest al carrer dels Templaris.
Ara roman a l'espera de l'actualització de la borsa d'habitatge per cercar una nova família i que hi pugui entreviure.
L'actualitat de la Conca de Barberà en 4 minuts.
I aquesta setmana s'han instal·lat càmeres de videovigilància a les deixalleries de la Conca de Barberà, on hi ha les àrees de contenidors d'emergència per als municipis que tenen porta a porta.
Una acció que s'ha dut a terme a tots els municipis de la Conca de Barberà amb servei porta a porta per evitar el mal ús i les infraccions d'aquestes àrees d'emergència.
I a Sanan, que s'ha inaugurat el cementiri municipal, la seva ampliació i també el local social.
Aquestes i altres actuacions en equipaments i espais de Sanan, doncs com ara la instal·lació de l'enllumenat exterior de l'església o el muntatge d'un circuit d'orientació, doncs s'han dut a terme de manera esglaonada des del 2019 i han representat per la Diputació de Tarragona una inversió de més de 300.000 euros.
I hem deixat enrere una setmana marcada per el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, que es va commemorar a la Conca de Barberà ja des de diumenge amb un acte a l'Espluga de Francolí.
També us explicàvem a l'Espluga FM Ràdio que els casos de violència masclista es doblen a la Conca de Barberà. Tot i l'alarma, les tècniques del servei expliquen que no és un nombre molt elevat.
Durant el 2022 s'han comptabilitzat un total de 16 casos de violència masclista detectats i tractats des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Conca de Barberà i durant el 2021 en van ser 8 casos.
Enne Conca.
4 minuts per estar al dia.
I en cultura destaquem que Smoke Insults és el cap de cartell de les Nits Malignes de Montblanc.
Amb ell també actuaran Caótico, PD Petting i DJ Hidromiel. Aquests són els grups que actuaran a les Nits Malignes al pavelló del casal montblanquí.
Tot això és el que ha passat aquesta setmana a la Conca de Barberà. Per més informació visita efmr.cat.
Amb el repàs dels titulars arribem al final de l'informatiu Conca de Barberà. Gràcies, Josep Morató.
Que vagi molt bé, Gerard.
I els oients també gràcies per haver-nos seguit una setmana més. Hi tornem la vinent. Mentrestant, l'informatiu Altaveu de dilluns a divendres a la 1 del migdia i les 7 del vespre i l'actualitat que segueix a fmr.cat.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.